La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts del matí d'aquest dimecres 19 de maig de 2021, un dimecres rúfol a Sant Cugat. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença aquí el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat i, si queda temps, com sempre dic, farem alguna pinzellada a l'actualitat nacional. Avui farem una tertúlia en petit comitè. Per un costat, perquè Sergio Blázquez ha disculpat la seva absència, també Núria Gibert, de regidora de la CUP, li ha sortit un imprevist de darrera hora, i en Pere Soler, regidor del Partit dels Socialistes, s'ha allargat una reunió i entrarà un palet més tard. Per tant, començarem amb, només amb dos participants. Per un costat, Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia, Carles.
Bon dia.
I Francesc Duc, regidor d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs aquesta setmana, com sempre, quan la tertúlia de la setmana de ple, doncs l'actualitat ve molt marcada per les coses que es van parlar i es van aprovar en el ple, però el dilluns també va haver-hi una altra notícia que no té res a veure amb el ple i que també marca molt l'actualitat de la ciutat i, a més, té molt d'interès i genera molta... no seria de controvèrsia, però com a mínim en posicions enfrontades a la ciutat, que és la construcció de la Mirada dins el parc del bosc de Vullpelleres. Per un costat, es va conèixer la notícia de que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat tombava el recurs de reposició d'Adeng i SOS Bosc Vullpelleres contra la construcció de la Mirada en la ubicació actual, l'última ubicació amb la qual s'ha aprovat. Però el mateix dia, Adeng, davant de aquest recurs tombat, va anunciar que presentaria un contenciós administratiu i que demanaria unes mesures cautelars que impliquen aturar l'inici d'obres o no permetre que s'iniciïn les obres fins que no s'hagi resolt aquest contenciós administratiu. I ja sabem que quan entrem en temes judicials les coses acostumen a allargar-se més dels que ens agradaria a tothom. Per tant, començarem per aquest tema. Si vols, Francesc, una mica què tens a dir tant de la decisió de la Comissió d'Urbanisme com de la decisió posterior d'Adeng d'anar al contenciós administratiu.
Perfecte, gràcies. A veure, la postura municipal, la resolució, perdona, de la Comissió d'Urbanisme en realitat ens dona suport en la línia, diguéssim, del que estem treballant des de govern. I, per tant, contents de que així sigui. Nosaltres estàvem convençuts que aquesta és la via bona, que estàvem fent els passos necessaris i que tots els tràmits han anat tirant endavant i, per tant, doncs enteníem que no podia ser d'altra manera. A partir d'aquí és el que dius, ara s'acaba la via administrativa, inicien també per la via judicial un nou contenciós administratiu i, en tot cas, doncs nosaltres convençuts que tota la feina que hem fet fins ara és la bona, que l'escola tirarà endavant i pel que ens diuen els assessors, tot el tema de les mesures cautelars seria molt, molt, molt estrany que realment se'ls hi fes cas. Per tant, una certa tranquil·litat, diguéssim. Evidentment, farem el seguiment corresponent, però a partir d'aquí, doncs, una certa tranquil·litat a tothom de que això tira endavant, que el projecte ja el tenim, estem acabant de fer informes interns. Properament, ara, quan ho tinguem ja tancat, s'explicarà i es començarà la tramitació des de l'Ajuntament i, per tant, seguim amb la línia que estàvem fent. Més enllà d'això, a mi em sap greu, potser comentar això, em sap greu aquesta situació o fricció veïnal, diguéssim, que s'està produint entre el que sembla que siguin dos bàndols, quan al final són veïns que viuen al mateix barri i, per tant, a mi em sap greu i crec que hauríem de fer passos, diguéssim, per conciliar aquestes parts. Nosaltres sempre hem tingut aquesta mirada ampla de dir el parc és possible com a espai, un parc molt de verd, diguéssim, i és possible una convivència amb un barri molt dens i amb uns equipaments que necessita aquest barri. Per tant, creiem que estem fent el correcte i a partir d'aquí doncs seguim.
Molt bé, Francesc. Saludem a Pere Soler, que ja s'ha incorporat a la tertúlia. Bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia i disculpeu el retard.
Cap problema. Estàvem parlant, com podies imaginar, de la decisió de la Mirada, per un costat, la decisió de la Comissió d'Urbanisme de tombar el recurs d'Adeng i SOS Vullpelleres i, posteriorment, l'anunci per part d'Adeng i de SOS Vullpelleres també de presentar un contenciós administratiu. Ara el Francesc ha explicat una mica la tranquil·litat per part de l'equip de govern. Imagino que el corrobores, però quina és l'opinió dels socialistes en aquest cas?
Sí, totalment d'acord amb el que comentava el Francesc. Nosaltres creiem que és una bona notícia que la Generalitat doncs, hagi desestimat també el recurs presentat per la plataforma i també per l'entitat. Nosaltres hem treballat, és que a més hem treballat intensament per preservar al màxim el que és l'espai del parc i que, per tant, no dubto doncs, que els tècnics municipals, tant de Pas i Jardins com el projecte arquitectònic de la construcció de l'escola, doncs, serà respectuós al màxim amb el medi ambient. Per altra banda, jo crec que també les coses s'han de ponderar. No? Ha estat pràcticament impossible la ubicació o reubicació d'una escola en aquest entorn i, a més, és el que sempre passa, no? No perquè es fa més soroll, doncs hi hagi més gent a favor que gent en contra. Això, no? Evidentment, mai plou a gust de tothom, però el que està clar és que hi ha persones que estan en edat formativa, que són els alumnes de l'Escola de la Mirada, que va creixent i que en aquest moment doncs, estan en un espai que no els hi pertocaria, que són amb els mòduls que, tot i que són còmodes, tot i que estan adaptats, tot i que tenen tot tipus de condicionament per poder-s'hi dur la seva formació lectiva, no és l'espai adequat com hauria de ser una escola. Per tant, aquesta és la proposta, dels governs. Vull explicar la proposta dels governs anteriors i la de l'actual, de que hi hagi una escola en el barri, una escola que, a més, doncs, que pugui gaudir d'un entorn espectacular i, com que també arranjarem tota la part de permeabilitat del parc i tota la part del parc a través de dos projectes, no? I farem una nova obertura del parc per la part inferior, també, suposo que ho farà el tinent d'alcaldia, ens ho podrà explicar, per la part inferior del parc, a tocar l'escola d'Alpins, és a dir, tot allà, doncs, tenim una certa coherència. Per tant, nosaltres estem tranquils, les entitats doncs, tenen la seva llibertat de poder presentar els contenciosos o els procediments que estimen oportuns i, per tant, doncs, bueno, nosaltres seguim endavant amb el calendari previst.
Perfecte. Moltes gràcies, Pere. I, Carles, l'opinió de Junts en aquest cas?
Sí, no, ara ho deia en Pere, no? Que tant els governs anteriors com l'actual el que voldríem tothom és trobar una solució òptima, ràpida, eficient, que funcioni per tenir una escola doncs, amb plenitud de funcionament i de prestacions, no? I aquí doncs, ens trobem amb aquesta situació que també mencionava en Francesc de que, malauradament, interessos positius legítims expressats per col·lectius que conviuen, no?, en un mateix barri, en un mateix municipi, sembla que en aquest cas doncs, col·lisionen entre si i això doncs, trobar una solució de, en fi, doncs, que fos capaç de donar compliment a totes aquestes ambicions legítimes i que a més tothom les compartim, doncs seria òptim. No? Clar, la defensa del parc i d'un parc tan singular com aquest, amb els valors que té, les connotacions que té, doncs, s'ha de poder fer. I a la vegada, doncs, l'urbanisme, jo sovint dic, jo que soc més de l'àmbit econòmic, l'urbanisme sembla una disciplina endimoniada, a vegades, no? És molt complicada i hi ha tants elements, tants matisos que cal tenir en compte que sovint, doncs, iniciatives que estan molt ben treballades i que tenen la millor intenció, doncs, es troben amb circumstàncies que, en fi, que frenen la posada a disposició dels equipaments que tothom voldria al servei de la ciutadania, no? Bueno, dit això, jo crec que, en fi, que tothom està fent el que creu que ha de fer, jo crec que s'han de respectar totes les posicions. La posició de Junts és, crec que Joan Puigdomènech i la nostra portaveu, la Carmela, etcètera, doncs l'ha vingut expressant reiteradament, sense ni d'entrar en confrontació, ni molt menys, perquè tothom la coneixeu i, a més, no és el meu àmbit d'especialització. Sí que, diguem-ne, de vegades, en fi, hem compartit la impressió de que, en fi, de que potser des del govern es podria haver batallat una miqueta més i ho dic, diguem-ne, des de sent un profà de la matèria, per defensar l'emplaçament original. Bo i sabent, diguem-ne, que això és dubtós i és discutible, eh? I, per tant, faig una posició en aquest cas tova. En tot cas, l'actuació que dugui endavant el govern, en la mesura en què sigui capaç doncs, de conciliar aquests interessos que deia ara, no? Legítims i que a més tothom els compartim, no? De la defensa del parc, dels valors ambientals que comporta, etc. i de la posada a disposició d'un equipament de primer nivell com tothom mereix, doncs escolta endavant i som-hi.
Volia aprofundir en una cosa que has dit abans, Francesc, que és el tema de que sembla que hi hagi una certa confrontació, no? entre veïns del barri, no? És a dir, hem parlat amb els pares de l'AMPA, bueno, de l'AFA, perdó, i que, clar, ells diuen, ostres, és que sembla que nosaltres no siguem ecologistes o que no pensem en el medi ambient, no? I és evident que sí i que ningú els hi posa en dubte això, no? Però, clar, quan es contraposen, no?, una decisió amb l'altra, no?, amb el que diuen i demanen a la plataforma ecologista i a DENC, a ulls de molta gent acaba semblant una confrontació, no?, entre veïns. Què es pot fer per intentar evitar aquesta sensació que es genera segurament de manera inconscient o de manera involuntària, no?
Jo crec que es pot fer el que hem fet i que seguirem fent, que és explicant al màxim, diguéssim, les bondats de la feina feta, d'un projecte que és super respectuós, o sigui, realment, no? O sigui, hem fet 50.000 maniobres, ajustos, de projecte, de materials, d'ubicació, no? S'han anat movent fins que hem trobat el lloc exacte amb la menor afectació. Per tant, no? Jo crec que hem de posar en valor, o hem d'explicar això, que no? Nosaltres som els primers que dèiem, que no, ningú li agrada tallar arbres, evidentment, però és el que dius, al final és una decisió que s'ha de prendre amb el global, tenim una escola, tenim un barri, tenim unes necessitats i tenim un espai on estava previst fer aquesta escola, eh? Amb més o menys valor i a partir d'aquí doncs entenem que no? precisament tot l'esforç que hem fet ha sigut per buscar aquesta compatibilitat entre la preservació màxima, diguéssim, de l'espai, eh, en si, amb els seus valors, com el tema de donar sortida a l'escola. Per tant, bueno, simplement això, jo crec que, bueno, que s'ha fet molta feina i també volia destacar el tema aquest, de que a vegades queda el dubte si no hem batallat prou. Ostres, de veritat, Carles, o qui sigui, que ens escolti, però ho hem batallat des del primer moment, no? No? De la mà, a més, dels departaments corresponents de la Generalitat, de Protecció Civil, d'Urbanisme, i en tot moment hem seguit una mica, doncs, les regles del joc. Les regles estaven escrites, diguéssim, eren inviables les condicions que s'havien posat en el seu moment en els informes tècnics i, per tant, doncs, hem buscat la millor solució a tot plegat.
Perfecte. No, si em permets, és la pròpia i per reforçar, no?, el que deia el Francesc Duc, no? O sigui, nosaltres hem anat seguint les passes i els procediments a nivell de calendari i a nivell administratiu del que s'havia de fer, no? I tant des de l'àrea d'educació com des de l'àrea d'urbanisme, no? I el que sobta és que realment és la pròpia Generalitat que entra en contradicció, no? Entra primer entre el Departament d'Ensenyament i després entre el Departament de Polítiques Territorials, per una banda, i que el propi Departament de Polítiques Territorials t'avala a través de l'àrea de medi ambient de la Generalitat, que al final acaba donant el vistiplau. Però qui tomba la decisió és la pròpia Generalitat a través de Protecció Civil, per les franges de Protecció Civil que, en aquest cas, des de la ignorància o des de la profund desconeixement, com deia abans el Carles, entenc que una franja que esdevé perillosa en aquest moment no esdevé perillosa per tots els complexos i tots els centres educatius que hi ha al voltant de la via, perquè si agafem l'eix des de l'autopista fins a les vies del tren, allà hi ha molts centres educatius. Escoles públiques, escoles concertades i escoles privades. I a més tenim un centre d'alt rendiment allà al costat. O sigui, és molt curiós que amb la fixació d'un centre educatiu nou, ara s'esgrimeixin totes aquestes aquestes qüestions de seguretat en protecció civil. Per tant, no ho sé, potser ens podrien dir que s'ho facin mirar una mica, no? Però comptabilitzant, podem dir tranquil·lament que tenim entre una quinzena de centres educatius al voltant. Entre les dues franges, si diem autopista i diem via fèrrea, no? I a més, el centre del rendiment. Per tant, una certa incoherència en aquesta decisió per part de Protecció Civil en aquest moment. Ja està, volia deixar aquí.
Perfecte. Carles?
No, això que diu el Pere és així. O sigui, aquí, clar, hi ha tot un tràmit, tota una sèrie de... en fi, de barreres que s'han de travessar, no? I de departaments diversos de... que han de validar els projectes. No? La qüestió de les franges de protecció a l'entorn de l'autopista és una qüestió que no és nova, ja ens ha passat a la zona del municipi de Sant Cugat en altres ocasions. Jo recordo, per exemple, i a més, abundant amb aquest missatge que deia el Pere, no? L'Incasol, que és a la Generalitat, té tota una sèrie de parcel·les terciàries aquí al municipi de Sant Cugat i a Rubí, que, en fi, que estan a tocar de l'autopista. No? La reimplantació de determinades empreses, etc., també havia presentat inconvenients en el seu moment i tot això. I la qüestió, i d'aquí una mica, com a mínim, deixeu-me que ho digui així, com a dubte, eh? No sé si raonable o no raonable. I quan es diu que s'ha fet tot el que s'ha pogut, doncs, escolta, segurament serà així. Però que en altres ocasions que això ja havia passat, doncs per un camí o per un altre, i jo no soc tècnic del RAM i no puc dir quin ha estat el camí, però s'ha pogut superar. Bueno, ara estem parlant d'un centre educatiu, entenc que és un equipament diferent, i que té un altre tipus de connotacions i per tant, la impressió nostra com a grup és la que he exposat. Com que no vull posar el dit a la nafra, perquè no ho vull, perquè aquí el que tenim sobre la taula són interessos legítims i que tothom els compartim. És la defensa del parc, la defensa del medi ambient, amb l'interès que tothom compartim de tenir una escola el més aviat possible amb totes les seves prestacions. No? I per tant, podria haver algun matís tàctic, de naturalesa tàctica, però ja està. A partir d'aquí, jo crec que nosaltres no hem volgut ser mai en cap cas doncs, una oposició clara a l'estratègia que ha dut endavant el govern. No sé si podria dir el mateix, diguem-ne, de les expressions del govern respecte dels projectes que s'havien fet del mandat anterior, però ja està. Per mi no tinc res més a afegir. Crec que hem tractat sempre aquesta qüestió amb molta... diguem-ne, suavitat, també perquè entenem la sensibilitat de totes les parts. I crec que no ens estan demanant que ens barallem en aquest tema. I per tant, vull seguir aquesta mateixa tònica.
Mm-hmm. Perfecte. Moltíssimes gràcies a tots tres. Ara sí, anem al ple d'aquest dilluns. La votació segurament més important per la transcendència que té és l'aprovació del pressupost, l'aprovació definitiva del pressupost d'aquest 2021. Com que tant en aquesta mateixa tertúlia ja n'hem parlat més d'una vegada i el propi ple també ha quedat bastant clar les postures de govern i oposició per estar-hi a favor o estar-hi en contra, permeteu-me que aquest cop ens fixem en un altre detall, que és el tema precisament de que s'hagi aprovat el mes de maig, no? És a dir, en el tema que estaven d'acord, diguem, govern i oposició, era que s'anava tard i el propi govern ha dit intentarem que l'any següent no sigui així. De cara a explicar-li als ciutadans, és a dir, quins problemes pràctics genera aprovar, si és que en genera, aprovar un pressupost el mes de maig de l'any en curs, per entendre'ns? Això per un costat. Després et faré una altra pregunta. Pere, si vols, tu mateix.
A veure, jo estem contents, com a govern estem contents. Avui ha sortit publicat, per tant ja és el pressupost en vigor i per tant, doncs, bueno, ja treballem amb certa normalitat en aquesta situació. La segona qüestió, deixa'm fer una mica, que no és banal, és a dir, nosaltres l'any passat vam aprovar el pressupost el mes de juliol. Mm-hmm. I aquest any l'hem aprovat el mes de maig, una mica abans. A partir d'avui nosaltres ja ens posem a treballar per l'aprovació del pressupost de l'any 22 a 31 de desembre, que el tinguem llest a 31 de desembre del 21. Per tant, estem treballant. És dificultós, hem tingut dificultats amb un canvi d'estructura i de manera de fer en el pressupost, desfer-nos, entre cometes, és a dir, fer una transició entre el pressupost dels anteriors governs que estaven a través d'una estructura que en deien el pacte, a través d'una estructura que nosaltres enviem al PAM. El més important és que aquest pressupost respon al pla d'actuació municipal i, per tant, a totes aquelles actuacions aquest govern es posa en marxa. Respecte a la pregunta, quins problemes hi ha? Home, ara no n'han generat de problemes, és a dir, no hi han hagut serveis ni hi han hagut problemàtiques per tirar endavant cap tipus de projecte per no tenir un pressupost prorrogat, com teníem fins ara. Perquè ens trobem en el mes 5, és a dir, que tot just comencen a caminar moltes de les qüestions o que aquelles partides que... aquells serveis que començaven a treballar doncs, no tenien cap tipus d'impediment en treballar amb un pressupost prorrogat. A nivell de ciutadania, la percepció és ben poca. El que sí que és a nivell de treball, a nivell intern, és posar en marxa determinades qüestions que fins que no tens el pressupost tancat no pots fer-ho i no pots tirar-ho endavant. Per exemple, també estem treballant per una modificació ja per reincorporar els romanents de tresoreria de l'any passat en tot allò que signifiqui l'emergència Covid, per una banda, i altres projectes i altres qüestions doncs, que ens han de permetre de dotar de millors serveis i de millor contingut a l'Ajuntament. Però a la pregunta que tu feies, a nivell de percepció ciutadana, cap ni un, que no es pateixin els ciutadans, que no s'ha deixat de prestar cap tipus de servei ni s'ha deixat de fer qualsevol tipus de cosa per manca d'un pressupost actualitzat. Una altra cosa és que no poguessin fer-ho no perquè no hi haguessin diners, sinó perquè la maquinària lenta d'aquest Ajuntament o la situació singular del nostre Ajuntament en determinades contractacions doncs han fet o impedeixen no? que un funcionament normalitzat del que hauria de ser una administració pública. Per tant, en aquest sentit, nosaltres estem contents, seguim treballant, evidentment, a nivell econòmic, amb el pressupost més alt de la història de Sant Cugat, podem dir, però també podem avançar que els propers pressupostos segurament no seran tan elevats i seran una mica més moderats, però sobretot estem ja estudiant en fer front amb tot el tema de les mesures Covid, que era un dels grans debats que van sorgir també en el debat del pressupost, tant per les forces de l'oposició com en el moment d'entrar a les al·legacions i amb el qual doncs, hi ha coses i qüestions que estan que són comunes i que segurament podem compartir i que podem estar d'acord. Jo ho deixaria aquí, en tot cas. Com que sé que el Carles no es quedarà callat, doncs ja tindrem temps.
Va, aquest sí que és el tema del Carles, oi, Carles? Aquest sí que és el teu tema, per tant, aquí t'hi podràs esplaiar. Fem primer el Francesc, tanquem govern i després tu, Carles.
Perfecte, gràcies. Bé, jo poca cosa afegeixo als comentaris del Pere, que és l'expert en la matèria. En tot cas, com destacar, no? De dir... fets importants que han passat, diguéssim, perquè ens haguem trobat amb aquesta situació d'uns pressupostos que no s'han presentat al dia, diguéssim. No? Jo crec que no ens podem oblidar del Covid. I el Covid ja fa no? una cosa que ja fa molt que dura i que, malauradament, no? cada mes que passa sembla que no, però hi ha conseqüències, diguéssim, i es van acumulant. Per tant, jo crec que això és molt important. L'altre és el tema aquest que també comentàvem, no? de la nova manera de presentar els pressupostos, la nova manera de treballar, no? fa que tot això, doncs, no? aquesta maquinària s'hagi d'anar ajustant. I el que deia abans, no? El fet de que l'Ajuntament, no? en aquests moments hi ha molta gent teletreballant des de casa, entenc que també és un motiu d'això, de que costa més coordinar determinades feines internes de l'Ajuntament i això ha anat produint doncs, un cert retard. No? A partir d'aquí, doncs, això que diu el Pere, jo crec que el que hem de fer ara és posar-nos a treballar a partir d'ara mateix, que de fet ja tinc constància, ja hi ha algunes reunions ja proposades, diguéssim, per començar a treballar-ho i esperem que a partir de l'any que ve ja comencem a entrar en una normalitat de pressupostos al dia i ja està. Tot i que, evidentment, també destacar el que deia el Pere, que no portes en fora, doncs, realment les conseqüències han sigut mínimes.
Molt bé. Ara sí, Carles?
No sé, jo primer expressar la sorpresa pel cofoisme per aprovar per segon any consecutiu el pressupost tancat. No? Haver passat del juliol al maig és com treure'm un examen un 0 i un 1. no i dir que amb un 1 estic molt content, doncs no. Perquè sí, això té conseqüències molt importants, molt importants. I més amb els temps que vivim. Primera, perquè amb un pressupost nou tu plantes les línies noves, que no arrenquen fins que els tens aprovats. I, per tant, doncs, quan dius, bueno, doncs, vale, doncs fem un pressupost al maig, quan, per tant, en tens 7 mesos per executar, 6 i mig, per executar totes les línies noves que s'hagin posat sobre la taula. Més important encara, i ja ho ha dit el mateix Pere, no? Que és que ara es farà la incorporació dels romanents, entre altres coses, per donar, per emparar pressupostàriament les mesures d'emergència per donar resposta a la crisi de la Covid. Això que hauria d'haver estat fet ja fa mesos, doncs fins ara no arrenca. Clar que hi ha aquí subvencions, per exemple, no? Hi ha suports, serveis, el que sigui, que fa referència a donar resposta a la situació. Doncs tot això va tardíssim. Per tant, sí, té conseqüències molt importants. Una altra conseqüència molt important, les inversions noves previstes amb aquest pressupost doncs arrenquen 6 mesos tard. Aleshores, clar, si en aquest pressupost, suposadament, que és més alt que els anteriors, suposadament, per què és més alt? Doncs perquè plantegem un superior endeutament per finançar, suposadament, una llista més alta d'inversions, però que ens dotem de molt poc, encara menys mesos dels normals per executar-les. Per tant, clar, la posada en marxa d'aquestes iniciatives arrenca també molt tard. D'altra banda, operar amb un pressupost prorrogat implica molts tràmits més lents. Això ja és més un tema intern, però que al final sí que reflecteix d'alguna manera amb el dia a dia de la ciutadania, no? Però, a veure, hi ha un altre tema que és molt important, que és que ara, singularment, des de finals de l'any passat, durant aquest any i previsiblement també per l'any que ve, tenim la normativa d'estabilitat pressupostària suspesa. I això vol dir que només durant aquest període aquest Ajuntament podrà fer una cosa que hauria volgut qualsevol govern de qualsevol etapa, que és gastar el que realment aquest Ajuntament podria gastar i no tenir la cotilla de la regla de la despesa i de la normativa d'estabilitat pressupostària, que en aquest Ajuntament és molt severa i que ens ha dut a unes acumulacions molt indesitjables de tresoreria als comptes corrents dels bancs. Abans, quan teníem la normativa d'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, no els podries gastar. Però ara no la tens. I no la teniu aquest any ni l'any que ve. Però, clar, per mobilitzar això cal tenir la maquinària engreixada, cosa que passa per tenir un pressupost en vigor. Doncs, clar, tota aquesta demora que no entenem, no sabem per què aquest pressupost, quan ja estem en el pràcticament la meitat de mandat ha arrencat tan tard, doncs té un cost d'oportunitat molt important, que és el fet de no dotar la institució per poder mobilitzar tota aquesta tresoreria acumulada durant molts mandats anteriors i que ara, durant un període acotat molt singular i amb el qual és molt necessari, per això sempre diem que ara és el moment de posar tota la carn a la graella i, a més, és que ara es pot fer, cosa que no s'ha pogut mai fins ara, no? Ara toca i es pot. Per tant, ostres, sí, pensem que haver aprovat aquest pressupost tan tard té conseqüències molt severes amb la ciutadania. Tant en el dia a dia de coses que ja venien previstes, com l'any passat o el que sigui, com en termes d'oportunitats perdudes.
Molt bé, perfecte. Algú vol afegir alguna cosa més?
Bueno, a veure, gastar per gastar, no. No? Gastar per gastar, no. Per tant, aquest govern és coherent. Home, ho has dit, no? Diu, tenim la normativa suspesa i per tant podem gastar.
Moltes necessitats.
Bueno, i per tant podem gastar. Aquí...
No podem gastar perquè necessitats n'hi ha. Mireu, molt importants, no?
Bueno,
molt importants.
Nosaltres hem tingut quasi setmanalment contacte amb el teixit empresarial de la ciutat. O bé amb la restauració, o bé amb el comerç, o bé amb les empreses, o bé amb els autònoms i professionals. I la percepció que hi ha, i ho dic perquè ho he viscut amb aquestes reunions, i assisteixo juntament amb promoció econòmica en moltes d'aquestes reunions, i ens diuen, sabem i som conscients que vosaltres feu el que podeu. I d'això no en tenim cap dubte. I heu esmerçat tots els recursos que podíeu disposar-hi. Per tant, això és una cosa. La següent cosa és la regla de despesa, com deia això ja són més tecnicismes, el que deia el Carles Brugarola, i una altra cosa és saltar-se normatives. Normatives no ens les podem saltar. Normatives establertes de funcionament i de contractació no ens les podem saltar. I ell ha apuntat amb una cosa. Si haguéssim tingut la maquinària engreixada com hauria d'haver estat aquest Ajuntament, doncs ben assegurem que no tindríem els problemes i les dificultats que tenim ara per comprar un boli, per licitar un carrer, per adjudicar les desinfeccions de les residències, per adjudicar la neteja de les escoles, per augmentar el servei de neteja, per exemple, dels nous equipaments que s'han construït. Sí, no hi havia previsió. I tota aquesta previsió ha anat acumulant un seguit de qüestions que ha fet que els propis serveis interns de l'Ajuntament col·lapsessin. I això no et permeten fer segons què. I després, estem en contacte amb molts ajuntaments del nostre entorn que tenen exactament les mateixes dificultats que nosaltres en quant a posar més recursos a sobre la taula. Però és que els ajuntaments del voltant estan emmarallats amb la quantitat de recursos que nosaltres hem destinat per fer front a la Covid, per posar els vals de compra, per suspendre la taxa de terrasses, per ajudar a les famílies, a totes, a les nombroses també i a les monoparentals, en els ajuts a les escoles, per posar connectivitat als nostres alumnes, per netejar tots els centres educatius, els establiments municipals i totes les residències privades que havia d'haver fet la Generalitat, ho va fer aquest Ajuntament. Augmentar la neteja viària. És a dir, un seguit de qüestions que realment, si haguéssim tingut un Ajuntament ben estructurat, ben vertebrat i ben amb muscle, i per fer-ho, segurament les coses haguessin anat d'una altra manera. Jo els asseguro, posar diners per posar diners no hi ha cap necessitat. Ara, que hi ha hagut idees que podien sorgir. Hem mirat la proposta que fa Ciutadans respecte als microcrèdits. No és possible. Vam tirar endavant a la piscina tot el tema del suport als ajuts al comerç, amb una partida de 600.000 euros, quan no n'hem gastat ni la meitat posat sobre la taula. Potser perquè en aquell moment ho hem fet d'una manera, aquest any ho farem d'una altra manera, possiblement més pausada. Però no per gastar 3 milions d'euros perquè no hi ha la demanda d'això. I moltes vegades des de l'oposició es posen coses sobre la taula com si fos una demanda que tothom posa sobre la taula i no és cert. Quan tens la responsabilitat de govern i interlocutes amb la gent, amb les entitats, amb les associacions, te n'adones que sí, que hi ha necessitats. A veure, tenim necessitats en serveis socials, hem incrementat les partides de serveis socials i dotació per la vulnerabilitat energètica, vulnerabilitat alimentària, d'habitatge, qüestió d'habitatge, estem fent front a les primeres necessitats de la gent d'habitatge. És a dir, bueno, no sé, a vegades sembla que vivim en un altre poble, el Carles i jo.
Sí, Carles. Sí, Carles.
No, jo miraré de ser molt telegràfic, eh? O sigui, aquest relat, no?, que és que l'Ajuntament està tan malament, tan mal organitzat i tal, que impedeix, fins i tot 2 anys més tard, eh?
És que ho estava, és que ho estava, és que això, és que això no trigarem 2 anys més, no? És que posant un marge trigarem com a mínim 4.
Amb la mateixa estructura, l'Ajuntament funcionava. Hi ha canvi de govern i paràlisi. Què falla aquí? No és que teníem polls d'ampolla i coses a resoldre, però l'Ajuntament funcionava.
No.
I no estàvem tot el dia queixant-nos de que l'estructura i no sé qui, no sé quantos. Clar, és dir, l'administració pública és així, companys, ja ho sabeu. Costa molt. I quan hi ha canvis d'intervenció, secretaria, tresoreria, tots de cop, tots sobtats, però sí, aquestes coses passen. Segon missatge. Que tothom creu que s'han posat tots els recursos disponibles. Home, potser és que no ho saben. Clar, si els dieu que s'està fent tot el que s'ha pogut, la gent tendeix a confiar. Però bé, és evident que això no és així. L'Ajuntament té molta liquiditat disponible que podria posar sobre la taula. La podria posar. És a dir, podria fer els mateixos projectes amb els mateixos costos de gestió molt més grans, si volgués. però per la raó que sigui, doncs no ho vol fer.
Sortosament no veu haver de gestionar la pandèmia. Sortosament no veu haver de gestionar la pandèmia.
Sortosament. I tota aquesta llista que ens feies, que està molt bé, però jo crec que també hem de ser transparents, no? I que algun dia, ja sou, i era una de les declaracions que presentava el pressupost, doncs hauríeu de fer una relació concreta de quan s'ha pressupostat, quan s'ha executat, per fer front a la pandèmia. Si fem, clar, aquí s'incloem, per exemple, els famosos 4 milions i escats per d'amortització anticipada del deute, que les xifres ens poden sortir les que vulguem, no? Però, home, jo crec que hem de ser honestos, transparents, i explicar les coses tal com s'ha, no? Clar, i ja m'he quedat una mica quadres quan dius que no hi ha necessitat. No hi ha necessitat gastar més, ho has dit, no? Gastar per gastar. Home, jo crec que sí, en fi, no sé, ho he dit moltes vegades, que amb aquesta conjuntura l'Ajuntament es permeti estalviar els recursos de la ciutadania, és just al contrari del que hauríem de fer. Asseguro que això nosaltres no ho estaríem fent. I ja hem dit moltes vegades, i mirem d'explicar el per què, que no compartim el rumb econòmic d'aquest Ajuntament. Crec que ho hem explicat en totes les ocasions amb el qual hem fet, hem presentat centenars de propostes al respecte, i per tant no podem compartir aquest discurs.
Molt bé. Francesc, havies demanat també intervenir?
Sí, no, només comentar això de l'Ajuntament que ens vam trobar. Jo crec que és evident, és un Ajuntament que s'estava aguantant pels fils, diguéssim, i que segurament el Covid no, va acabar de trencar-los, diguéssim, i sobretot en llocs tan estratègics com no, recursos humans, no hi havia ningú, estava en quadro, contractació estava en quadro, o sigui, estructura principal d'un ajuntament, de dir això, tenir capacitat de maniobrar, doncs estaven en mig sota mínims, i això suposo que no ens ho podrà negar el senyor Brugueroles. Serveis socials també està sota mínims, llicències està sota mínims, per tant, bueno, estem refent reestructurant un ajuntament que realment no, tenia etiqueta de smart, però que en el moment que miraves per dins doncs deixava molt de desitjar i en part també segurament per aquestes normatives o limitacions, però bueno, s'ha d'explicar la realitat també i no enganyar ningú i bueno, a partir d'aquí estem remuntant, és difícil, a més amb el Covid encara és més difícil, però sóc optimista i ens en sortirem i a partir d'ara la cosa només pot anar cap a millor. Gràcies. Sí.
Carles?
No, és que, torno a dir, és que venim de molts anys de restriccions al creixement dels ajuntaments. Molts anys. També a la contractació. Recordeu les restriccions al creixement de la plantilla de la policia, de molts àmbits. I, per tant, durant molt de temps hem estat molt capficats en mirar de fer més amb menys. Més amb menys. Pel camí que es pugui. Organitzativament, amb un lideratge així o així, amb una estructura directiva que complís determinats requisits. Clar, tot això, hi ha moltes coses que s'han anat una mica en orris. Si anem substituint directius professionals per assessors polítics, clar, aquestes coses tenen conseqüències, per exemple. I això, ara hem tornat a aprovar una altra contractació d'assessorament de persones de la confiança política. I clar, aquestes coses, clar que hi havia restriccions i problemes. I tant! Hi havia restriccions i problemes molt severs. Però jo crec que era perceptible, diguem-ne, que la capacitat, amb aquelles mateixes condicions d'aportació i de dinamització, era diferent. Això és el que vinc a dir.
No sé si, Pere, que feies cara, vols afegir alguna cosa i tanquem aquest tema? O...
Sí, jo reforçar el que deia el Francesc Dom. Realment l'Ajuntament és que estava aprimat. Una administració que no és capaç ni de suplir la gent que jubila, no és una qüestió normativa, és una qüestió de que no hi ha múscul per poder fer la tramitació, per poder fer les borses de treball, per poder fer un concurs i per places de jubilació. Tenim moltes places de jubilació que fa anys que no s'han cobert, per una banda. Tampoc s'han cobert baixes de llarga durada. I això no es pot posar amb excusa cap altra cosa, o només té una explicació, que és que no hi havia recursos humans suficients per poder tirar endavant. I com això, l'exemple que ha posat el Francesc Duc, amb totes les àrees. Amb l'àrea social, amb l'àrea de desenvolupament urbà, també tot el tema de llicències, ja heu vist que hi ha problemes amb el tema de les llicències, estem intentant posar remei, amb temes de contractacions amb reconeixements de deutes de fa anys i que no hem estat, tenim la voluntat de posar-ho i no podem perquè és tan alt el retard de les contractacions, un desori amb patrimoni, es caduquen les contractacions amb coses que tenim llogades i no se sap qui ho portava, qui ho deixava de portar, etcètera, etcètera. És a dir, és una casa que estava desendreçada i portem 2 anys endreçats i repeteixo, en 2 anys més no ho resoldrem. Potser necessitem 4 anys per endreçar aquesta casa, però evidentment veure la llum del túnel, com diu el Francesc, ens en sortirem, estem sortint. Jo crec que en poc temps aquest ajuntament començarà a... I per l'expressió que ha fet servir abans el Carles, no és engreixar la màquina, no. És posar una màquina smart en el seu interior. És a dir, fer un ajuntament smart, però en el seu interior. És a dir, que tot funcioni i que tot vagi bé, en aquest sentit. I, per tant, bueno, fer demagògia respecte a la contractació del personal eventual o de suport a les àrees, bueno, aquí tothom utilitza la demagògia com la vol utilitzar, i està en aquest sentit. I...
Molt bé. Doncs canviem de tema. M'agradaria també parlar de les dades que va presentar ahir Càritas de Sant Cugat, que són realment preocupants. L'efecte Covid és innegable, no? A una ciutat com Sant Cugat, d'un any per l'altre ha augmentat un 33% les famílies ateses per aquesta entitat social, i en total ara mateix ja el 2,3% per cent de la població està atesa per Càritas en algun dels seus programes. Entenc que no és una bona dada, però no sé quina valoració en feu i si és un efecte puntual Covid, es pot cronificar, com ho veieu? Francesc, si vols, tu mateix.
Sí, bueno, evidentment és una dada que no agrada a ningú, no? Saber que cada dia que passa hi ha més gent que necessita de serveis socials o d'ajudes, diguéssim, amb el seu dia a dia. Per tant, evidentment no podem estar contents d'aquesta notícia i d'alguna manera jo el que valoro és que és fruit d'això, de la ciutat on vivim i de la situació actual, a més, evidentment, agreujada doncs, pel tema del Covid, on al final sempre acaben patint els més sensibles, diguéssim, no? I per tant, a partir d'aquí, doncs això, jo crec que s'està fent moltíssima feina des de serveis socials que no s'havia fet mai. Estem posant els recursos necessaris, no? Tots els milions aquests que van arribant de Covid en polítiques socials i, per tant, doncs, bueno, entenc que s'està fent molt bona feina. Tot i així, doncs, bueno, entitats com Càritas donen ajuda i, per tant, doncs, evidentment, és molt d'agrair, doncs que entre tots, diguéssim, no només des de lo públic, sinó també des de les entitats aquestes, doncs es pugui anar suavitzant una situació, bueno, això, molt difícil, perquè al final és situacions del dia a dia de famílies que no arriben a final de mes, bueno, i que tenen dificultats per accedir a l'habitatge, etcètera, etcètera. Per tant, bueno, aquesta és una mica la reflexió.
Sí, Carles?
Bé, són dades terribles, evidentment, no? Aviam, quan s'incrementa un 33% les famílies ateses per Càritas, vol dir que hi ha un 33% més de famílies que abans comptaven amb uns ingressos que ara ja no hi compten i que, per tant, han de recórrer als serveis socials o a Càritas, etc. Si abans hi comptaven i ara no hi compten, com que les prestacions públiques són les que eren, vol dir que aquí hi ha una situació o bé de persones que s'han quedat a l'atur, o bé d'autònoms que han perdut la seva activitat, autònoms professionals o petits empresaris, etc. Per tant, aquí passa alguna cosa, alguna necessitat hi ha. Evidentment, l'impacte de la pandèmia hi és, i una de les coses que hem de valorar al fil del que parlàvem ara fa un moment és quina està sent la resposta de l'administració per pal·liar aquestes circumstàncies. I, en fi, jo crec que ja n'hem parlat, i per tant no ho repeteixo. Aquest ajuntament sempre ha posat i sempre posarà i sempre tindrà evidentment el nostre suport per dotar els recursos que calgui, els que calgui, per totes les situacions assistencials bàsiques i per preservar, diguem-ne, la dignitat de totes les persones d'aquest municipi. I, per tant, tot el suport a l'àmbit social i a totes les decisions del govern que vagin en aquesta direcció. No tant, com sabeu, amb l'activitat que ha dut a terme l'Ajuntament per preservar les fonts de riquesa, de rendes, que haurien o que podrien intentar pal·liar o evitar aquesta pèrdua d'ingressos que deriva al final en aquestes situacions i en aquesta dependència dels serveis socials o dels serveis assistencials com Càritas.
Perfecte. Pere?
Sí, bueno, jo crec que aquí coincidim tots de la gran feina que està fent Càritas en aquest aspecte i que, a més, forma part de la xarxa social de suport del municipi, no? L'Ajuntament contribueix també amb una aportació econòmica perquè Càritas també pugui tirar endavant i que, per tant, doncs, és un dels recursos més que tenen les famílies. És evident que aquesta situació ja portem anys, malgrat que la nostra ciutat sembla que sigui, hi hagi una certa invisibilitat en aquest procés de vulnerabilitat de moltes famílies, però aquests usuaris, aquestes més de 500 famílies que necessiten anar a Càritas o que van a Càritas a cercar aquest recurs, heu de pensar que no és una cosa suplementària a l'Ajuntament, és a dir, que es treballa colze a colze amb els serveis socials i que, per tant, serveis socials deriva persones a Càritas i Càritas deriva persones a serveis socials per seguir, doncs, els altres camins que no són capaços que no tenen servei per poder redireccionar aquestes famílies o aquestes persones amb la necessitat específica o singular de cada una. Per tant, és una mala notícia. Sí que és veritat que a la nostra ciutat, doncs, hi han hagut més de 10.000 persones afectades a ERTO, amb els seus diferents nivells, que algunes d'aquestes persones encara hi són. És obvi que han tancat negocis, ho hem vist, han tancat alguns comerços. Evidentment, autònoms, doncs, que anaven trampejant, doncs, també han hagut de tancar la seva activitat i que, per tant, s'han vist malmesos i abocats en aquesta situació. I malauradament, Càritas només ofereix, diguéssim, uns serveis determinats, però hi ha molts altres serveis necessitats per a aquestes famílies, que són les qüestions de vulnerabilitat, de suport en els lloguers, que en aquest cas serveis socials estan pagant també lloguers directament a persones i a famílies que tenen aquesta necessitat. Per tant, diguéssim que l'informe presentat per Càritas és una part, és un bocí d'aquesta realitat vulnerable de la nostra ciutat i de la nostra societat. Per tant, és potser la punta de l'iceberg que es veu perquè ho està gestionant una associació privada, sense ànim de lucre, però una associació i que posa llum. Però darrere de tot això, realment la feina pot donar a entendre el volum de feina que fa serveis socials en aquest sentit. Si el de Càritas només és una mostra de tot el treball que s'està guanyant a terme i, per tant, des d'aquí, felicitar també tot el treball que s'està fent a serveis socials en aquest sentit. I s'ha vist també incrementat, ja que parlàvem de pressupost, s'ha vist també incrementat el pressupost en aquest sentit amb noves qüestions que nosaltres ens pensàvem que no hauríem d'haver de dotar econòmicament, com àpats a domicili i coses d'aquestes que durant la pandèmia doncs vam haver de reforçar en aquest sentit.
Sí, Francesc?
Sí. Sí, per reforçar una mica la idea aquesta que deia abans, de dir des del meu àmbit, precisament on ens afecta més això és de dir, no? Ja teníem, no?, una pressió, diguéssim, amb el tema d'habitatges brutal, no?, de molta gent que està marxant, no?, des de fa molts anys, diguéssim, de Sant Cugat pel tema dels preus dels habitatges. Això només fa que agreujar-ho, diguéssim, el fet aquest de les connotacions que ha portat el Covid i totes les pèrdues de treball o empitjorament de la situació fa que, no?, la necessitat de famílies per accedir a habitatges a un preu més raonable es vagi creixent. Per tant, en aquest sentit m'estic posant jo mateix, no?, més deures o més pressió de dir, ostres, hem de trobar les fórmules necessàries per tal de que aconseguir el màxim possible d'habitatge assequible al municipi. I aquí sí que oberts, evidentment, a tothom que pugui col·laborar amb idees, propostes, crec que s'han d'explorar totes i fins al final, per tant, de donar sortida a aquesta emergència habitacional que ja fa temps que avistem i que aquestes dades doncs, fa doncs, això que encara sigui més important que mai.
Molt bé. Ens queden 7 minuts. Si ho fem breu, trec el tema del govern de la Generalitat. Com ho veieu? Un minutet, més o menys, cadascú. Quina valoració en feu? Que finalment, gairebé, no direm temps de descompte, però li faltava poc, s'ha arribat a un acord de govern. Si vols, mira, en aquest cas el perjudicat, entre cometes, d'aquest acord de govern, que serien els socialistes, com a guanyadors de les eleccions. Pere, com valores aquest acord de govern a la Generalitat?
Amb un adjectiu, estic espantat. I la segona qüestió és continuïtat o más de lo mismo, en castellà. I, a més, una mica enfadat, també. Perquè no s'ha donat alternativa que el guanyador de les eleccions doncs, tingués ni més ni menys l'oportunitat de poder-se presentar davant del Parlament a poder teixir aquestes complicitats. No ens agrada. És un acord de govern que no ens agrada i que ens porta un altre cop, després de no només veure aquest acord, sinó també de veure una mica el repartiment de carteres, aquest espam que et deia. No? Serveis socials per la dreta i altres carteres importants, com territori, la continuïtat de la dreta, etcètera, etcètera. És a dir, aquest repartiment no ens agrada. I preveiem que és un govern itinerant, que tindrà poca durada i nosaltres els socialistes doncs, estem aquí preparats per quan sigui la nostra hora governar en aquest sentit.
Molt bé. Carles, a part de Junts.
Em poso el meu barret particular. Jo ja ho he dit moltes vegades. La primera causa de patiment social a Catalunya és la pertinença de Catalunya a Espanya. Sí, en termes d'atur, salaris baixos, de precarietat dels serveis públics, educació, sanitat, serveis socials, amb molta diferència, amb els números a la mà, la primera causa de patiment social a Catalunya és la pertinença de Catalunya a Espanya. Clar, des d'aquesta perspectiva, fer un govern, un bon govern, un govern que funcioni, és una condició necessària, però la prioritat és continuar avançant cap a la independència i fer-ho de la manera més accelerada possible, per una qüestió simple de defensa dels interessos generals de la societat. Més enllà de la llengua que parli cadascú, de l'ideari polític que tingui cadascú, de si són de dretes, d'esquerres, als baixos o és igual. I aquest és la defensa de l'interès general. Jo crec que, en fi, que és bo que tinguem govern. En aquestes eleccions l'independentisme ha obtingut un suport molt majoritari i per tant, això s'havia de reflectir en un acord de govern. M'hauria agradat, però, diguem-ne, que el vector independentista entenc que s'ha d'acordar, però m'hauria agradat que tingués una presència, diguem-ne, més intensa amb la proposta de govern.
Molt bé. I, Francesc, per acabar?
Molt bé. Bueno, des d'Esquerra, estem, la veritat és que així com el Pere diu que està enfadat i espantat, doncs nosaltres estem al revés, estem contents, diguéssim, i optimistes, optimistes, tot i que, evidentment, som conscients i no? Ja posaré l'autocrítica, diguéssim, de que la formació d'aquest nou govern ha trigat molt més del que voldríem i això, doncs, al final, no? ha generat, diguéssim, molt de patiment o angoixes a moltíssima gent, però, bueno, és una etapa que hem hagut de passar per arribar a aquest acord. En tot cas, jo crec que ara hi ha un acord sòlid a través del qual sóc optimista i crec que no, podem avançar, diguéssim, en el camí cap a la independència que comentava el Carles, però no només el camí cap a la independència, sinó també sense oblidar ni molt menys el tema de les persones. Al final, ho hem dit mil vegades, el govern d'Esquerra vol i està encarat absolutament al costat de les persones, per tant, posant al davant de tot, i més encara després d'un Covid i de això que dèiem fins ara, no, d'aquestes emergències que han sorgit, doncs hem d'anar avançant, diguéssim, amb tots els fronts oberts i des del minut zero. El que no podem fer és no, centrar-nos no només en una cosa i deixar l'altra banda, sinó de dir, tenim les emergències, les hem d'afrontar, hem de gestionar bé aquest govern de la Generalitat. Jo crec que l'equip que ha sortit o sortirà, diguéssim, els propers dies, doncs segur que respon a aquesta expectativa. I a partir d'aquí, doncs això, optimistes i amb ganes de començar aquest nou govern.
10 segons, Pere, que acabem.
Sí, jo també, la curiositat. La CUP serà la tercera vegada que doni un govern a la dreta catalana i donarà un govern a carteres de drets socials, justícia, salut i territori a la dreta. Que s'ho faci mirar també la CUP, que amb allò el país ho pot tot, però que també s'ho faci mirar, que s'ho faci mirar.
Mira, estàs dient que Esquerra és la dreta, també? Perquè ara m'he confós una mica, Aquí no... El govern, la presidència, és per Esquerra Republicana i és per en Pere Aragonès.
Jo crec que la gent...
Sí, però la CUP estarà donant suport un altre cop a la incorporació de la dreta amb Puigdemont, Torra...
Perdoneu. Sabia que era un perill treure aquest tema a 7 minuts pel final. Disculpeu.
Jo crec que la gent se'ns en fot.
La privatització de la sanitat està servida ja. Vinga.
Pere, moltes gràcies. Francesc, moltes gràcies. Carles, moltes gràcies. Fins aquí al Gall del Monestir. Oients, i a vosaltres també, fins dimecres que ve a les 10 del matí. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau. Gràcies a vosaltres.